Minut i mig que passarà mateix de 2:45 de la tarda. Avui és dimarts i, com cada dimarts, volem parlar d'economia en aquest programa, intentant acostar-la allà on ens toca, a la nostra butxaca. Per parlar de temes econòmics que estan sobre la taula, saludem doncs a aquesta hora el degà de l'IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull, doctor Carlos Moslares. Bona tarda i gràcies.
Molt bona tarda. Gràcies a vosaltres.
Doctor Moslares, fa tot just una setmana coneixíem que l'índex de preus de consum, és a dir, el que tots coneixem com a IPC, vaja, a Catalunya queia per primera vegada després de ni més ni menys que 10 mesos consecutius a l'alça. Durant el mes de gener, de fet, els preus al país van incrementar-se un 5,9% en termes interanuals, dues dècimes menys respecte a la variació registrada al desembre, que era del 6%. Segons les dades, diguem-ho també, publicades el passat dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. Malgrat tot, es tracta de la segona taxa més elevada de la sèrie històrica, tot i que hagi baixat aquest puntet percentual. Cap on pot avançar tota aquesta inflació que ens preocupa tant hores d'ara, ara mateix que estem sortint de la pandèmia, i sobretot quins són els remeis a una inflació com aquesta?
Bueno, hi ha dues coses. Com ben has mencionat, el mes de gener l'evolució ha estat negativa. Hem de dir que aquesta seria la bona notícia. Un menys 0,2 el mes de gener del 2022. La que no és tan bona, d'alguna forma, és que el que ha baixat més és el tema de confecció, el tema de vestit, calçat, i per tant, diguem-ne que gran part també ho podríem atribuir, entre cometes, al tema de les rebaixes. Mm-hmm. Però, bueno, sigui com sigui, hem tingut aquesta, anem a dir, almenys un petit canvi de tendència, encara que la interanual del gener 2021, gener 2022, òbviament, doncs continua sent alta perquè tenim l'acumulat. Ara, cap a on pot anar? Això està una mica relacionat amb les tensions que s'estan donant, evidentment, el conflicte de Rússia, el tema energètic, encara flota.
Uh-huh. I en parlarem avui també,
mateix, avui mateix han pujat els preus del petroli una altra vegada, tant el de Brent com el de Texas, bueno, el petroli, i això vol dir doncs que alimentarà encara més una mica d'inflació. I, per tant, serà una mica difícil pensar que els propers mesos, seria ara el mes de febrer, quan es tanqui, ja veurem els resultats, però és fàcil apuntar, perquè les pujades que vam tenir l'any passat, el 2021, bàsicament el gran increment va venir sobretot en dues partides, perquè ens entenguem, el PC està basat en una sèrie de grups, no? de productes, i aleshores l'increment més fort va ser en el transport i la vivenda, en l'interanual del 2021. Aquestes van ser les partides que van pujar un 18, en el cas de la vivenda, i en el cas del transport, quasi que un 12. Cap a bona punta, doncs, que serà difícil controlar-la, i si no és, si la tendència es va consolidant en aquestes taxes, el Banc Central Europeu ja ha anunciat la reducció dels estímuls, cosa que també està en un brete, perquè per un costat també l'economia doncs es pot, per dir-lo d'alguna forma, aturar una mica o no recuperar com voldríem, pujant els tipus d'interès, deixant d'injectar liquidez al sistema bancari, al financer, i això no serien bones notícies. En el pitjor dels casos podrien pujar els tipus d'interès, com d'alguna forma també en el mercat de la subhasta, l'Euribor, doncs ja comença a donar senyals. Per tant, la notícia en aquest sentit, sí, certament no és la més positiva.
De seguida en parlem de tot plegat, de tot això, de tots aquests problemes que ens anava desgranant ara mateix. Evidentment, li preguntava quins eren els remeis o què es pot posar sobre la taula per intentar pal·liar una situació com aquesta, una situació econòmica com aquesta. I és evident que els periodistes sempre demanem boles màgiques, tots els especialistes, i que es diguin com fer-ho per solucionar-ho tot, i és evident que boles màgiques s'entenen poc. El que sí que li demano és remei per la nostra butxaca. És a dir, jo crec que hauria d'existir un llibre, si no existeix, allò de remedios caseros, allò que hacer en casa para que no nos afecte la inflació. Doncs una cosa així, què és el que podem fer a casa per intentar que ens afecti el mínim possible una inflació d'aquest tipus?
La pregunta no és senzilla, però anem a dir, depèn, clar, del nivell de renta que tingui la gent, del patrimoni que tingui acumulat. Anem a dir que ara mateix tenir diners líquids doncs no seria la millor estratègia, perquè d'alguna forma la inflació t'afecta encara més. Clar, la gent que ja té, diguem-ne, unes inversions una mica més, volum d'inversió una mica més gran, doncs potser invertir en actius, diguem-ne, més, que no queden tan afectats per la inflació. Un cas, per exemple, podria ser la vivenda, per exemple. Però tenir els diners, diguem-ne, més líquids, perdrien. I després l'evolució a la borsa, depèn de les companyies, però en general tampoc juga en positiu. Perquè a mesura que la inflació doncs, comença a pujar, i sobretot si es visualitzen pujades de tipus d'interès, evidentment això juga en contra de la borsa, com estem veient també. L'IBEX 35, doncs, evidentment, no està reaccionant davant d'aquesta conjuntura i d'aquesta situació no massa bé. Per tant, una mica responent a la teva pregunta més directament. Clar, si pràcticament tens un nivell de renta i, anem a dir, de patrimoni acumulat molt baix, molt baix, doncs és difícil mesures preventives. És a dir, que al final, malauradament, la gent patim, anem a dir, les conseqüències d'aquestes pujades, perquè normalment no van acompanyades de pujades salarials o pujades de pensions de forma anticipada, perquè de vegades es fan correccions per a posteriori, però clar, tu de moment, durant aquell any, ja has patit la pèrdua de poder adquisitiu.
Mm. Ens parlava...
Digui'm. Sí, sí. Bueno, i normalment, moltes vegades, les pujades, d'alguna forma, no van o no segueixen el ritme de la inflació.
Precisament estem parlant de la inflació amb el doctor Carlos Moslares. Una inflació, per cert, que preocupa el Banc Central Europeu, que ja ha deixat la porta oberta a pujar el tipus d'interès aquest any. Això s'està notant molt, i ens ho apuntava el mateix doctor Moslares, s'està notant molt en l'Euribor, que s'utilitza, recordem, com a referència per calcular els tipus de les hipoteques. I ens parlava també ara mateix el doctor Moslares de la vivenda. Ens hem de començar a preocupar també per la nostra hipoteca?
Home, una miqueta sí. Una miqueta sí.
Avui és portador de males notícies, em sap greu dir-ho.
Sí, em sap greu també, perquè a mi m'agrada també veure les coses una mica l'ampolla una mica mig plena. Però sí que és veritat que la majoria de hipoteques les tenim de forma variable. I de forma variable vol dir que en el moment que pugin els tipus d'interès, evidentment això repercutirà en una pujada en els tipus d'interès hipotecaris. Per tant, esperem que no sigui, anem a dir, els que som, ja tenim uns quants anys, recordem èpoques antigues, que les pujades aquestes eren molt fortes, esperem que no sigui tant, però sí, d'alguna forma ja podem esperar que hi haurà alguna pujadeta en els tipus d'interès hipotecaris, sí.
I a tot plegat, també ens ho deia el mateix doctor Moslares, que les principals borses europees han registrat caigudes, no només per aquesta crisi de pandèmia, sinó davant del risc, i estem molt atents aquesta setmana al que pugui passar, davant del risc cada cop més alt que Rússia llanci aquesta invasió militar sobre Ucraïna. Quin preu tindria per l'economia europea i, de fet, per la mundial, una guerra oberta amb Rússia, ara mateix que les posicions s'estan acabant de perfilar?
Home, les conseqüències, jo no vull pensar que això derivi en un conflicte, diguem-ne, més generalitzat, i es quedi, diguem-ne, amb sancions dures econòmiques. Uh-huh. Evidentment, conseqüències negatives per tot el món. En el cas d'Espanya, anem a dir que les conseqüències directes, ara parlaré de les dues. Les directes no tan fortes, perquè el comerç, importacions i exportacions, en el cas de Rússia, no és dels nostres socis, diguem-ne, protagonistes, d'alguna forma estaria al nivell de Grècia, aproximadament. Uh-huh. Sí que és veritat que el que nosaltres més importem és el tema de combustibles. El que més exportem, per exemple, la partida de confecció, roba i tot això, doncs és una de les partides importants, a més de l'alimentació, i per tant patiríem directament. Però jo diria que la conseqüència encara seria pitjor, perquè hi ha altres països europeus, començant per Alemanya, que representa pràcticament un terç del motor econòmic de la Unió Europea, que sí que es volia més afectat. Uh-huh. I indirectament, crec que, aleshores...
Crec que a vegades, doctor Moslares...
Com si fos un dominó, sí?
Crec que a vegades, doctor Moslares, està molt bé que digui aquestes dades i aquests números, perquè a vegades no en som conscients, tot i que normalment en som conscients, de que Alemanya és una locomotora principal d'Europa, però atenció al que ha dit, un terç de l'economia europea,
Sí, sí.
És una barbaritat.
Sí, sí. I per tant, clar, a la mida que Alemanya, França, altres països, i del context internacional, evidentment, que si això acaba esclatant i s'imposen mesures molt dures, doncs això afectarà tota l'economia mundial. I, per tant, doncs, la borsa, que ara estava, doncs, on hi ha donat signes, i que no és associat al Covid, precisament. Mm. És a dir, el Covid ara, precisament, seria quasi que la part més positiva de totes les notícies que tenim ara mateix sobre la taula. I aleshores aquest conflicte, sí, certament ens afectaria a curt i mig termini d'una forma negativa, definitivament. El creixement econòmic de totes les economies s'hauria de revisar aquestes previsions del voltant del 5-6% per la nostra economia, doncs segur que baixarien i de forma significativa.
Tot plegat, però, com deia el doctor Carlos Moslares, que ens acompanya cada dimarts per parlar d'economia en aquest programa, l'Estel Migdia de Ràdio Estel. Recordem-ho, degà de l'IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull. Ens deia precisament, doncs, esperem que no passi més enllà aquest conflicte, evidentment que nosaltres també ho esperem. Mirem ara cap a casa nostra, doctor Moslares, perquè les startups catalanes, i a mi em feia plantejar-me moltes coses aquest número, ja donen feina a 19.300 persones, segons l'últim recompte de la Generalitat. Ara bé, pels neòfits com jo amb economia, De què parlem quan parlem de startups, però sobretot quina importància econòmica hi tenen en l'economia catalana a dia d'avui?
Sí, la importància inclús va més enllà de la creació d'aquests llocs de treball que queden registrats al voltant de les 20.000 persones. Ja diré per què. Perquè les startups, evidentment, són projectes nous, no? Projectes que alguns, de vegades, tampoc arriben a madurar i arriben algunes es queden pel camí, anem a dir-ho així. Però sí que la senyal més gran de que un país està innovant, un país està investigant, un país, doncs, hi ha unes sinergies entre centres universitaris i món empresarial. Això és una senyal també d'introduir en mà i desenvolupar aquest esperit emprenedor. Vol dir també que hi ha plataformes, institucions per donar suport als joves, perquè majoritàriament, no diré totes, però moltes d'elles, evidentment, són de gent jove. I aleshores això, de vegades quan es veu el número de 20.000, per exemple, no?, llocs de treball, doncs d'alguna forma quasi que no li donem prou importància. La importància per mi és va molt més enllà d'aquestes 20 persones. Tant de bo que aquest clima, que jo crec que Catalunya, doncs, d'un-hi-do el progrés que ha tingut els darrers anys, contribució de molts factors, com anava mencionant, doncs tant de bo que encara es pensi més en els propers anys, i això sí que serà la millor garantia de crear llocs de treball també, a més el valor afegit, i també d'oportunitats per molta gent jove, per animar a molts altres a crear, a generar, i algunes d'elles, per força, en la mida que creem moltes, algunes segur que es convertiran en empreses que d'alguna forma faran de model per molts altres joves, emprenedors, institucions i tot això. Però, insisteixo, és el reflex de tot això que estava dient en quant a innovació, investigació, educació i tot plegat.
Ara ens deia el doctor que espera que se'n creïn moltes més per beneficiar, evidentment, l'economia del país. Deixi'm preguntar-li també a la inversa, quin atractiu econòmic té Catalunya o què fa especial de Catalunya perquè s'hi vinguin a instal·lar cada cop més d'startups, d'empreses? En sentim parlar, fins i tot durant la pandèmia estan venint empreses a instal·lar-se a casa nostra.
Bueno, són diversos factors, però jo, i sobretot que estic del món acadèmic, a IQS, i que tenim una plataforma precisament per incubadores i acceleradores, que és la IQS Tech Factory, doncs jo diria que el sistema universitari, les institucions educatives, jo diria que en el cas de Catalunya, que cada vegada els rànquings doncs, reconeixen millor qualitat i més dimensió internacional, és un factor clau. Després, evidentment, també el tema de les infraestructures, el tema de talent. Quan parlem d'empreses, que ja no parleu de start-ups, quan parlem d'empreses consolidades que decideixen venir aquí a Barcelona a establir hubs de coneixement, de desenvolupament, d'aplicació de noves tecnologies, doncs això és el millor senyal de que estem anant pel bon camí. Això vol dir que simplement podem dir que estem ja satisfets? No. Jo crec que hem d'encara continuar treballant i treballant amb més ànims i amb més força perquè el nostre país camini en aquesta via. Però definitivament, tema d'infraestructures i tema de talent. I el talent està associat, evidentment, amb les institucions educatives.
Per cert, tot això que ho estem dient, tot just a una setmana pràcticament de que comenci aquest Mobile World Congress, que també atrau no només talent, sinó aquest turisme de fira, diguem-ho així, que tant i també ens va bé a casa nostra. Per últim, deixi'm preguntar-li també, perquè se n'ha parlat molt l'última setmana, tot i que sembla que s'està començant a solucionar, però bé, els bancs s'han professionalitzat la seva versió més digital, la digital, la tecnològica, diguem-li com vulguem, però han començat a oblidar el tracte personalitzat a la gent gran, no acostumen a comptar monedes per canviar forma de bitllet, com feien molta gent de barri, no? L'atenció personalitzada, en definitiva, està perdent força, i jo em preguntava una mica tot plegat quin és, doncs, el seu paper, on queda el seu paper, i no sé si hi ha alguna espècie fins i tot d'ètica econòmica que ho moderi tot plegat.
Hi hauria d'haver, perquè és que si no ens enfrontem amb un tema que parlem d'exclusió de gent del sistema bancari. No només s'aplica en el tema del sistema bancari. Recordem que, per exemple, moltes vegades quan el tema de l'aparcament, no? Que està molt bé que hi hagi aquestes tecnologies i aplicacions que des del mòbil gestiones, no? L'aparcar àrea blava, àrea verda, totes les aplicacions que estem acostumats, que per fer un Bizum, que fer transferències a través del mòbil i tot plegat. Però també hem de tenir en compte que hi ha un segment de la població que no necessàriament va associada sempre al tema edat, i aleshores doncs, hi ha gent que li costa molt més familiaritzar-se amb aquestes noves tecnologies, i per tant el sistema bancari, igual, insisteixo, que les institucions doncs han de, per un costat, animar a que la gent formar, educar, a que utilitzem aquestes noves tecnologies que donen més eficiència, però també és veritat que encara, en temes de període de transició, hem de possibilitar també que no quedi gent marginada i exclosa.
Doctor,
les institucions bancàries estan fent aquest esforç, tot i que també, clar, tampoc estan vivint els millors moments, i això doncs costa, un costat, però també, jo crec que sí que és un tema d'ètica, i no només d'ètica, sinó que, evidentment, la institució bancària que no ofereixi aquest suport complementari a la gent que no està tan familiaritzada, doncs, bueno, poden anar al competidor si li donen aquest servei.
Doctor Carlos Molslares, degà de l'IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull, com sempre, moltíssimes gràcies, un plaer escoltar-lo i que ens com tinc la boca avui, un plaer escoltar-lo i que ens posi totes aquestes qüestions
moltes
sobre la taula.
Moltes gràcies, i disculpeu que les notícies, doncs, en el dia d'avui no són tan optimistes.
Ja vindran de millors, ja en vindran de millors, n'estic segur. Que vagi molt bé, una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies, una abraçada.